Villa 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 Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 31 d'octubre. Amb ganes de tancar el mes i marxar de castanyada o de Halloween, menjar castanyes, moniatos, panellets, regats amb una miqueta de vi dolç o de moscatell, o disfressar-vos, anar a pidolar caramels i tenir experiències terrorífiques, tot s'hi val aquesta nit. Comença aquí i fins a les 12 el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 31 d'octubre, on la castanyada i el Halloween hi seran presents, com ho han estat aquests últims dies. Des de Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central del magazín, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. D'aquí uns instants també s'incorpora el nostre home del temps, el Marc Paredes, que ens explicarà com serà aquesta nit, aquesta castanyada. I tot seguit ens retrobem amb l'il·lustrador i escriptor Òscar Cerdà per parlar d'un dels còmics de referència, Astèrix i Obèlix. A 9:15, primera cita amb l'actualitat, el primer flash informatiu dels tres de cada dia i tot seguit una entrevista per presentar el Pregunta o Passa. És un programa que impulsa el Consell Comarcal del Baix Penedès de prevenció de les violències masclistes als instituts. A les 10:06 obrirem l'Agenda al Detall, és un espai típic habitual dels dimecres, però demà és festiu, així que hem mogut una miqueta les seccions i us portem un parell de propostes. D'una banda, la matinal dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix, que es viurà aquest diumenge. Us en donarem tots els detalls amb Elvira Cañero, gestora del programa Viu al Parc. I de l'altra, les activitats d'aquest mes de novembre de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, amb la seva directora, la Glòria Bricoller. A 11:15, segona cita amb l'actualitat de les nostres comarques, aquests 5 minuts per actualitzar-nos i seguir ja creuant el meridià del magazín. A 11:45 arribaran les càpsules d'il·lusió amb la Bernadette Hortal de la Biblioteca Torres i Bages. Avui commemorem el 50è aniversari de la mort de Picasso i també presentem les activitats de novembre. A les 11:06, el català al carrer amb la Teresa Casanelles i la Sílvia Catassús. Aprendrem vocabulari sobre castanyada i sobre Halloween. Jugarem, obrirem línies perquè ens truqueu i participeu al concurs i regalarem un llibre molt i molt xulo, una novel·la de la Maite Carranza, La lloba grisa, que és l'inici de la Guerra de les Bruixes. Molt adient per avui. A 11:45, últim flash informatiu. Escoltem què passa als nostres municipis, ben entrat aquest matí de dimarts, i entomem les pantalles amb les novetats de l'audiovisual. I per acabar, una història, un conte que ens explica la Lourdes. No sé si avui serà terrorífic o no, i nosaltres juguem a endevinar si és cert o si és una fake news. Així serà aquest dimarts 31 d'octubre al Penedès en xarxa.
temps.
Quin temps tindrem per gaudir de la castanyada o per gaudir dels túnels del terror i aquestes propostes terrorífiques que hi ha arreu? Doncs la resposta la té el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Què tal? Doncs avui dimarts, dia de la castanyada, hem encarat aquesta jornada amb suavitat, amb sol, bonança, tot i que a primeres hores del matí sí que hem tingut algunes nuvolades que han estat núvols als i prims, que no han deixat gaires coses, però en qualsevol cas avui aquest dia de la castanyada estarà marcat pel sol i la bonança, tot i que de cara a la tarda ens podrien entrar alguns núvols alts i prims que entrenyinaran el cel, que tampoc deixaran gaires coses i que, en tot cas, afectarien la meitat sud del Penedès, és a dir, a la comarca del Baix Penedès. Ara bé, de cara al vespre ja tindrem doncs, un petit canvi pel que fa a les temperatures i és que sembla que voldran baixar, si més o no, de manera considerable. I és que tindrem valors mínimes d'un dígit tan sols a tot el Penedès, per tant, tindrem aquesta fresca, no li diria fred, sinó fresca, i per tant ens convidarà a menjar les castanyes, ja que seran força calentes i, per tant, doncs tindrem aquest ambient que, com a mínim, aquest any acompanyarà. No estem, perquè estem acostumats en aquestes castanyades amb gairebé amb temperatures de, per anar a la platja. Ara bé, de cara a demà al matí sembla que la situació també serà força estable, tranquil·la, amb sol, la dia de Tots Sants, doncs no s'esperen grans canvis, però sí que continuarem amb aquestes temperatures que a primeres hores del matí doncs podrien ser força fresques i de cara a demà a la tarda ja ens entraran més núvols, En conjunt seran inofensius, no deixaran ni precipitacions ni res, sinó seran núvols que taparan una miqueta el cel, però amb aquest ambient força variable durant tota part de la jornada. I ja si fem un petit avanç a la previsió per veure què ens depara durant els propers dies, sembla que a partir de dijous ens entraria una línia frontal més activa que podria regar més comarques. Per tant, posem la fe en aquesta línia frontal que ens afectaria a partir de dijous i que ens respectaria avui, el dia de la castanyada, i també demà, dia de Tots Sants.
I després del temps, ens retrobem amb la nostra secció il·lustrada. Uns minuts que dediquem al món del còmic de la mà de l'escriptor i il·lustrador sadurninenc Òscar Cerdà, que acompanyat per l'Eli Jiménez, ens parlen avui d'un dels còmics de referència, Astèrix i Obèlix. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, efectivament, avui parlarem d'Astèrix i Obèlix amb l'Òscar Cerdà. Òscar, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia. Encantat d'estar aquí a la ràdio.
Abans de parlar d'Astèrix i Obèlix, però el món del còmic està de celebració perquè res, fa uns dies a Barcelona, al districte de Sant Martí, davant justament de la que és la millor biblioteca del món, la Gabriel García Márquez, han instal·lat un semàfor de Mortadelo i Filemón en homenatge a Francisco Ibáñez, que va viure justament en aquest districte i, de fet, ens va deixar el mes de juliol. I si tirem una mica la vista enrere, el mes de juliol ja va aparèixer al barri del Clot un mural en homenatge amb ell. Per tant, segon homenatge que fan allà al seu barri. I, bueno,
bé, és un motiu de celebració perquè Ibáñez, de fet, mai ens deixarà, perquè la seva obra bueno, ens acompanyarà sempre i, de fet, és un dels còmics capdals de la meva infantesa i de la meva joventut i de molts nanos que avui continuen llegint les seves aventures. Vull dir que em sembla una iniciativa privada recolzada per, des del punt de vista municipal, magnífica, per aquest monstre del còmic nacional. Mm. És el més gran i potser el que ha tingut una producció més prolífica, sens dubte.
Mm-hmm. Parlarem un altre dia d'Ibáñez, segur, però avui Astèrix i Obèlix, un referent mundial,
absolut.
Segurament un dels còmics de referència absoluta per molts de nosaltres.
Absolutament, i a fil d'això volia comentar que la sèrie, de fet, ha estat fonamental a la meva infantesa, com et deia, i joventut, i per què no dir-ho, la meva trajectòria professional. De fet, possiblement al principi, d'una manera subconscient, va passar a formar part de l'imaginari del meu personatge, del Follet Oriol. Potser va ser així perquè l'entorn del Follet, el bosc, els rius, les valls i el caràcter, sobretot itinerant de les seves aventures, encaixen molt bé amb l'univers dels irreductibles gals. No? De fet, si el meu heroi hagués estat, jo què sé, un detectiu, segur que les influències de Tintín del mestre Hergé haurien estat presents, però el fet de situar el personatge en un món de natura doncs el lligava molt bé amb aquesta creació, no? Fantàstica. No hi ha dubte que Tintín, que també el parlarem en un altre dia, també ha estat fonamental a l'història del còmic i a la meva formació com a il·lustrador. Estava escrit, en tot cas, que aquests dos grans creadors, que foren Alberto Uderzo i René Goscinny, s'havien de conèixer. A mitjans dels anys 50, treballaven en uns estudis a París molt modestos, que es deien La Vol Press, i treballaven de valent. Però havia un gran problema en aquella època. Els autors no cobraven drets d'autor. Estaven absolutament desprotegits, ja no amb aquest editorial més modest, sinó a gran part d'Europa. Cosa que no passava als Estats Units, que ja comptaven amb uns sindicats que, evidentment, vetllaven pels interessos dels dibuixants, de guionistes, d'aquests, normalment, equips que conformen un còmic, no? És a dir, que l'editor feia i desfeia sense tenir en compte els dibuixants i guionistes. Tot i això, de la ploma i guions dels dos amics en varen sortir grans creacions, com l'indi amb un papà, el corsari Jean Pistolet, aquí es va traduir com Jean Pistoles, Luke Junior, també amb tints detectivescos, o Benjamín i Benjamina, que avui, feliçment, estan publicats amb uns àlbums integrals que compilen totes les seves aventures i van acompanyats doncs, d'una sèrie d'esbossos i d'explicació de com van sorgir aquestes sèries. Eren uns treballadors incansables i van decidir formar la seva pròpia revista. I és així com a l'any 59, amb ajuda d'un editor, creen la revista Pilote, un autèntic èxit editorial que es publicava setmanalment. Al costat d'altres autors formidables, com Roba, Millier, que també probablement en parlarem d'ells en alguna altra ocasió. Van crear, entre altres personatges molt populars, en Michel Tanguy i la Verdure. Eren un parell d'aviadors dibuixats amb un traç més realista, però sense renunciar als tocs d'humor del mestre Goscinny, que era un guionista sensacional que va també col·laborar amb Lucky Luke, com ja veurem. Però és la sèrie de sèries la que més fascina els lectors i podria dir-se que els abdueix completament. És a dir, a partir d'aquell moment se centraran en la creació d'aquesta saga universal que, com tu molt bé deies, ens ha acompanyat fins als nostres dies. El setmanari, en pocs mesos, va passar a mans del grup més poderós d'Argaud, si es pronuncia així, vaja, i més tard, sota la direcció d'Agostini, passarà a ser editat mensualment. És a dir, la publicació de setmanal va passar a ser mensual fins a conformar els àlbums que tots coneixem, que ja funcionaven que sortien com a àlbum. Aleshores, bueno, la revista, com us deia, estava formada per un grapat de dibuixants belgues i francesos, de la talla d'Emilier Roba, que formaven la famosa escola franco-belga que tantes alegries ens ha donat als que estimem el còmic. De fet, jo continuo adquirint aquests compilatoris que et deia, no? Que editorials com Dolmen estan traient al mercat. Uderzo i Goscinny creen ser un univers propi, el del poble dels gals, les seves costums, el seu propi àlbum. Normalment les aventures són de caràcter itinerant, és a dir, la solució als problemes o reptes que sorgeixen fan que els dos herois, seguits del gosset de l'Obelix, sí, l'Ideafis, com ja tothom coneix, marxin del poble cap a altres entorns o països, sempre amb la cantimplora plena de la pòssima màgica. Suficient per passar per la piconadora a tota una legió romana, els enemics sempiters d'ells. O, de fet, a qualsevol enemic que se'ls presenti. Sabut és de tothom que l'Obèlix, per molt que ho intenti, no pren mai la poció, perquè va caure de petit amb una olla gran que estava plena d'aquesta beguda, no? D'aquesta pòssima. Impagables els gags, veritables tours de forts narratius, amb els moments en què l'Obèlix reivindica el seu dret a prendre la poció sense aconseguir els seus propòsits, perquè el druida o algú de la tribu o del poble li recorda que ell va caure amb una poció, amb una olla plena de poció, no? De tota manera, un dels temes capçals de la sèrie, sempre tractat amb la pàtina aquesta d'humor formidable de Goscinny, és la resistència. Resistència contra el poderós invasor, en aquest cas els romans, les legions de romans capitanejades per Juli Cèsar, que ens porta a pensar en aquell home de bigot i ridícul i d'infau record que amb tota la seva pompa va assolar Europa i el món sencer. Potser tot plegat, i ara ens posem una mica més transcendents, té a veure amb el fet que Goscinny tingués orígens jueus i que part de la seva família patís els empats del nazisme, marcant-lo profundament per tota la seva vida. Així doncs, en Juli César i els seus legionaris, entre d'altres, es convertiran en l'enemic a vèncer. Perquè què seria d'una sèrie, pel·lícula, novel·la, si el bé no suposés el dolent de torn, no? Encarnació del mal, en aquest cas. Panoràmics, el savi druida del poble, creador de la poció, és un directe inspirador del savi pineter dels meus contes. És el símbol de la saviesa, i aquest druida, inspirat amb els veritables druides celtes, sempre es presenta als àlbums de la saga. M'atreviria a dir que surt a quasi tots. No obstant, forma part d'una sèrie de secundaris de luxe que el poble, que, per exemple, com el poble, el pobre Bart, ja em sortirà, a la Sura Centúrits, que canta fatal, o, per exemple, a la Carabela, la dona de la Baracursis, jefe de la tribu, però que en definitiva és qui porta una miqueta els pantalons a casa, no? O el ferrer del poble i les seves trifulques o baralles amb el peixater, amb el peixater també del poble gal. Uderzo, a més de dibuixant excepcional, amb un traç de tinta formidable, amb una entintat i amb una creació de personatges, vamos, brutal, és un gran caricaturista. I és fàcil reconèixer els àlbums, doncs, estrelles del cinema o inclús de la política, inclús la caricatura del propi Uderzo, no? Per exemple, reconeixem a Sean Connery, Kirk Douglas, per citar-ne d'alguns, eh? I pel que fa a l'Astèrix, que seria una miqueta el personatge antiheroi, baixet i un antiheroi, està basat lliurement en Vercingetòrix, un líder celta que va combatre ferotjament contra les tropes de Juli César, un cop més el tema de la resistència. Pel que fa a la història antiga, sempre ben documentada, amb algunes licències, convé distingir dos períodes. El de 1959, començament de la sèrie fins al 77, any de la mort de Goscinny. Aquest primer període, per dir-ho d'alguna manera, és més fidel als aconteixements històrics que narren les aventures. Insisteixo, amb alguna licència. El segon, com deia, des de 1980, amb l'aparició de la Gran Raça, a mans ja d'Uderzo, que operava com a guionista i dibuixant, presenten una dimensió meravellosa, quasi sobrenatural, que els allunya de la realitat històrica. Uderzo agafa una derivada que no és tan rigorosa amb el tema històric. Com deia, passa a convertir-se en guionista de la sèrie i encara que magistral, per a mi, això és una opinió personal, la sèrie troba a faltar l'essència i l'humor del gran Goscinny. Queda coixa. De fet, el propi Uderzo va reconèixer que va seguir amb la sèrie quasi perquè els seus fans, no, els milions de seguidors, li imploraven que s'hi fos. Però ell per si mateix hagués deixat la sèrie. Una miqueta el que va fer Hergé, que quan va morir va dir que ningú més dibuixaria Tintín. Però Uderzo es va plegar, en cert modo, amb aquesta exigència dels seus seguidors incondicionals, no? Mm-hmm. Aleshores, és cert que el dibuix ha anat evolucionant al llarg dels anys, els personatges s'han anat estilitzant una miqueta, però el seu caràcter positiu i combatiu, com dèiem, ha estat el mateix. Uderzo va crear l'any 79 la seva pròpia editorial, que portava com a nom Albert René, en homenatge als dos creadors, i ha publicat tots els dos àlbums en solitari des de llavors. Dargau, però, va conservar els drets d'autor dels primers 24, àlbums que havien fet el tàndem, cosa que va portar amb una demanda de les famílies Uderzo i Goscinny per reclamar els drets d'autor. Dargau va perdre el judici i Uderzo va vendre la col·lecció al poderós grup Hachette, que va agafar el control de la companyia. És el 2013, quan Uderzo ja va anomenar tres il·lustradors que van ser col·laboradors importants durant molts anys per continuar la sèrie. Ives Ferri, com a guionista, Didier Conrad, com a dibuixant, treuen el primer àlbum, Astèrix i els Pictos, i a partir del 2013, pràcticament amb una cadència anual, treuen un àlbum de les noves aventures del Folletoriol. Ja estic abduït també pel meu personatge, jo també, de l'Astèrix i Uderzo. La col·lecció ha estat traduïda, bueno, és sabut per tothom, a un fotimer d'idiomes, tants com 111, incloent dialectes el llatí i el grec antic. Vull dir que la cosa és seriosa. I és juntament amb Tintín la historieta francesa, com tu apuntaves, més popular del món. Se n'han venut més de 380 milions d'exemplars. Tot un rècord tenint en compte la competència, diríem, ferotge que té el còmic avui en dia amb les xarxes, les plataformes digitals, que veritablement que, bueno, doncs han minvat una miqueta la pistonada del còmic. No? Són un enemic a vèncer, com comentàvem a la primera xerrada, però que jo crec que poden trobar una harmonia. És a dir, el jove que pot veure una sèrie, Walking Dead, pot perfectament agafar un àlbum d'Astèrix i segur que s'endinsarà en un món formidable que també li aportarà també dades històriques, no? Passades per aquest filtre de conya, no? Divertit, que comentàvem, però jo crec que poden combinar les dues coses. I, de fet, la lectura de l'Astèrix ja no està, diguéssim, destinada als joves, sinó que a no tan joves, és a dir, jo crec que és eterna. Jo crec que, en cert modo, cada vegada que a mi em passa almenys, cada vegada que agafo un àlbum de l'Astèrix, revisculo i torno amb un món impressionant del que mai hagués tingut que sortir, que és la joventut. No? Tenen un efecte balsàmic, les lectures d'aquests còmics. Sobretot per aquest aspecte de l'humor que et deia que Agostini va trobar, diguéssim, aquest complement tan brutal amb el que dibuixant que es deia Oderzo, les elipsis narratives, en fi, podríem parlar bastament d'Astèrix Obélix com d'altres creacions d'aquesta escola franco-belga i espero poder-ho fer en moltes ocasions.
Ha envellit molt bé Astèrix Obélix. Hi ha coses que envelleixen malament, però justament aquest còmic ho ha fet perfectament.
Sí, sí, s'ha adaptat als temps. És cert que ha hagut un... Potser sí que era un pèl masculí, encara que sempre hi havia intervenció de la cosa femenina, no? Com dèiem, de la dona del jefe de la tribu i tot. Però, per exemple, en un dels recents àlbums prenen protagonista unes dones guerreres. És a dir, que d'alguna manera el curs dels temps ha anat fent que els guions s'hagin adaptat, doncs, a la nova situació, no? I en aquest sentit, amb aquest àlbum que passa a l'estepa, si no m'equivoco, siberiana, les dones s'empoderen i porten el pes de l'acció, per bo que els nostres herois són presents, per descomptat. Però sí que és ben cert que jo crec que Astèrix i Obélix no envellirà mai. Podem parlar que inclús el traç s'ha anat posant al dia, cosa que amb Tintín va quedar una miqueta més fixat amb el temps. És clar, Tintín ja fa bastants anys que ja va deixar la sèrie, i ens queden els seus àlbums pioners dels anys 20, finals dels anys 20, primers dels 30, fins, em sembla, mitjans dels 70.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, al final envellim nosaltres, els còmics no envelleixen.
Jo crec que són eterns, i el que jo espero, i em consta, que les vendes es van mantenint. Sí que és veritat que tenen un sostre, i en aquest cas Astèrix i Obélix, ja saps que es ven a tot el món, però em consta que les vendes es van mantenint, que ja és molt, perquè evidentment hi ha molts altres còmics que també interessen als infants i a la joventut, no? A l'univers Marvel, que a mi últimament em cansa bastant, perquè a més és molt repetitiu. I després també poso tota una línia de còmics, la novel·la gràfica, que també conviu amb el còmic, en vam parlar a la primera xerrada, però no cap dubte que són còmics eterns com ho eren els del mestre Ibáñez. Per cert, ja en parlarem en el seu moment, però també molt influenciat per aquesta escola de dibuixants de França i de Bèlgica, però amb un detall important. Era l'home renaixentista, és a dir, ella s'inventava els guions, feia les cobertes, feia els interiors, i per tant Ibáñez és una altra a l'alçada o mida d'aquests dos monstres que hem parlat, sens dubte.
En parlarem d'ell. Òscar, un plaer tenir-te avui posant en valor el còmic, parlant d'ell i amb aquesta figura incansable d'Astèrix i Obélix com a punt de partida avui. Ens retrobem el mes vinent, que vagi molt bé.
Perfecte, una abraçada a tothom.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí. Encetem aquest repàs a les notícies en el primer flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Els delictes han pujat a l'Alt Penedès un 15% des de la pandèmia. Segons un informe del Ministeri d'Interior, Vilafranca ocupa la 15a posició entre les ciutats catalanes de més de 20.000 habitants amb una taxa de criminalitat més elevada. Els Mossos d'Esquadra, però, no treballen amb les dades del Ministeri per organitzar els seus operatius, sinó que en tenen de pròpies que analitzen diàriament. Tot i que les dades de Mossos no quadren amb les del Ministeri de l'Interior, des de la policia catalana reconeixen que l'Alt Penedès tenia fins a la pandèmia una ràtio de fets delictius inferiors a la mitjana catalana, però que des de la pandèmia aquestes xifres s'han incrementat un 15%, sobretot els que fan referència a patrimoni, robatoris, furts i estafes, i els delictes contra les persones. Els Mossos reconeixen que l'Alt Penedès és una comarca complexa, amb 27 municipis dispersos. Un 50% dels delictes passen a Vilafranca i hi ha delinqüents diversos. Des de la policia local de Vilafranca expliquen que en el que portem de 2023 s'ha produït un increment substancial de les persones detingudes, amb 181, investigades 155 i de les denúncies per incivisme 952 i pel que fa als serveis assistencials 718 realitzats pel cos. Aquestes xifres són molt superiors a les dels darrers dos anys i es destaquen sobretot l'increment de les baralles. L'Ajuntament de Torrelles de Foix rebrà prop de 1.679.000 euros d'una aportació extraordinària de la Diputació de Barcelona a través d'una modificació de crèdit. Aquesta importantíssima injecció econòmica permetrà a Torrelles eixugar bona part del deute municipal que arrossega el municipi arran de les obres d'urbanització de Can Coral l'any 2007 i la sentència ferma que condemna l'Ajuntament a indemnitzar la constructora amb una quantitat d'1,6 milions d'euros, que representa quasi el 70% del pressupost anual municipal. L'alcalde Sergi Vallès, en nom del govern local, manifesta el seu agraïment pel suport, compromís i sensibilitat que ha mostrat la Diputació vers la complexa situació financera en què aquesta sentència deixava l'Ajuntament i el municipi. Aquest dictamen aprovat per la Diputació permetrà a l'Ajuntament de Torrelles seguir avançant en el pla de sanejament econòmic municipal impulsat en els darrers anys, continuar prestant els millors serveis públics possibles als seus veïns i veïnes i, a mig termini, tenir capacitat d'inversió. L'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2024, amb increments moderats d'algunes taxes per mantenir l'equilibri entre despeses i ingressos de cara al pressupost pel proper exercici, amb l'objectiu de mantenir quantitat i qualitat dels serveis que s'ofereixen a la vila. En total, s'han revisat un total de 17 taxes. En la majoria dels casos, s'han revisat lleugerament per acostar el preu al cost real del servei. Els augments són els principals impostos, tenen variacions petites, com l'IBI o taxes com la de recollida de residus, que s'incrementarà en 5 euros. S'incorporen bonificacions als serveis de la piscina municipal d'un 90% per persones amb diversitat funcional, en l'impost de vehicles, que passa d'un 50% a un 80%, la reducció pels vehicles històrics, i es redueix del 75% al 25% la bonificació en el cas de vehicles híbrids. I acabem a Cunit, on la policia local ha adquirit un nou radar mòbil aquest estiu i es tracta d'un nou recurs amb el qual compta la unitat de trànsit del cos policial cunitenc. Un dels objectius és actuar en els punts considerats negres, on es registren accidents de forma habitual. Un d'aquests punts és la carretera de Cunit-Clariana, una via limitada a 40 per hora, on hi sol haver queixes per part de la ciutadania, de cotxes circulant a altes velocitats. Precisament en aquesta localització, des de l'any passat, la policia local ha actuat en un total d'11 accidents, la gran majoria per sortides de via per conduir per sobre de la velocitat permesa. Una de les dades recents del nou radar mòbil l'ha registrat un vehicle que ha estat sancionat a 92 km per hora en aquest mateix tram. En el que portem d'any, s'han interposat un total de 96 denúncies de trànsit relacionades amb l'excés de velocitat.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa.
Avui, com que és un dimarts atípic, perquè demà és festiu i avui anem de castanyada, hem canviat una miqueta les seccions habituals. Així, ara us presentem el programa Jove, Pregunta o Passa, de prevenció de les violències masclistes als instituts, impulsat pel Consell Comarcal del Baix Penedès. Ens ho explica des de Domenys Ràdio la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, el Consell Comarcal ha fet aquest programa i avui en tenim a dues de les persones de l'empresa Bifreyes, que és la Daimi Pujol i la Lídia Martínez. Molt bon dia, com esteu?
Hola, molt bon dia. Hola, bon dia.
Bé, primer de tot, contentes que hagin comptat amb vosaltres des del Consell Comarcal?
Molt, molt contentes. Ja havíem tingut algun contacte amb elles, havíem fet algunes coses abans i molt agraïdes que poguessin comptar amb nosaltres per poder fer aquesta campanya tan xula.
Expliqueu-nos en què consisteix o què feu a Bifreya.
Bifreya és un projecte d'educació afectivo-sexual. Llavors, oferim serveis com tallers, xerrades, formacions, un servei de sexologia i també punts d'ira i multicolor. Mm-hmm. Llavors, tractem diversos temes que envolta la sexualitat, des de rols de gènere, consentiment, relacions afectives i sexuals, anatomia i un llarg, etc. I dins de tot això, també tractem molt les desigualtats que podem patir dins de les nostres realitats, no? Una realitat molt interseccional, com podria ser això, no? Les violències masclistes o LGTB-fòbiques, o entre d'altres com les corporalitats diferents o el capacitisme, etc.
Com és que munteu aquesta empresa? Bueno, està clar que, malauradament, han d'existir aquest tipus d'empresa en el moment que, i després ja xerrarem, si voleu, cada cop veiem doncs, agressions sexuals, el tema dels menors... Com sorgeix?
Bueno, va sorgir una mica també per la necessitat aquesta que dius, no?, de que estem en un moment que hi ha molta violència i a les notícies les estem normalitzant, que hi hagi aquesta violència, i és un punt en el que s'ha de treballar, i s'ha de treballar des de la prevenció i des de que som més petites. I una mica la idea de crear aquest projecte va ser perquè treballar amb això a partir d'alguna altra empresa, és a dir, ofertes de feina com a talleristes, fent tallers d'educació afectivo-sexual no és existent. Ara mateix, si ens volem dedicar a aquest àmbit, ho hem de fer d'una manera doncs, autònoma i creant el projecte des de zero les persones mateixes que el duem a terme.
Uh-huh. I com és? Primer la gallina i després l'ou? Primer feu el projecte, li passeu als Consells Comarcals? Més que res, com que ens escolten a Vilafranca, Sant Sadurní i a Olèrdola, potser els interessa. Com es conjura tot això?
Nosaltres vam començar a fer el projecte de zero, encara les nostres respectives feines, i vam veure que podia ser real, que podia tirar endavant. Llavors, a partir d'aquí, ens vam decidir llançar la piscina, ens vam fer autònomes, i un cop amb el projecte a la mà vam anar a pica porta i vam anar a parlar amb diferents ajuntaments, consells comarcals, escoles, instituts i demés, oferint tots aquests serveis que t'hem presentat. Llavors, a partir d'aquí, qui li interessava, el que ho veia viable poder fer-ho, doncs hem tingut diverses reunions a les que s'han presentat doncs, campanyes com aquesta, o tallers individuals, o també campanyes de tallers de tardor, i hem pogut anar treballant amb diferents poblacions.
Déu-n'hi-do. Ahir dilluns vau fer la primera d'aquestes xerrades destinada a famílies de tercer i quart d'ESO. Uh-huh. El pròxim dimecres, dia 7 de novembre, no demà que és festiu, i anireu a l'Institut Ernest Lluch de Cunit, i el dijous, dia 23, anireu a la Casa de Cultura d'Arbós. Us han comentat si des del Consell Comarcal es podria ampliar a més instituts d'aquí de la zona?
Es va plantejar en un primer moment que es parlaria amb els altres instituts, perquè com el Consell Comarcal és referent de diverses poblacions, després poblacions com Calafell del Vendrell organitzen individualment cada ajuntament, sé que van estar en contacte, però no tenim més idea de com va quedar fent la història. Nosaltres sabem que volien ampliar, però que finalment va quedar amb aquests tres poblacions i tres instituts.
I per què quart d'ESO? O tercer i quart d'ESO?
Bueno, per la necessitat d'abordar-ho una mica urgentment. És a dir, és molt necessari parlar-ho des de les primeres infàncies, però com no s'ha treballat, com que el dany ja està fet, no? És com ara anem una mica a pal·liar el que ja hi ha. Llavors, com ara són les generacions que estan acabant l'institut, és com la urgència d'anar a treballar ja amb aquests cursos, perquè ja no hi haurà més oportunitat de fer un cop deixi l'institut. Clar. No? Llavors, és com actuem ja amb els que són molt necessaris i a partir d'aquí tirar una mica enrere i poder anar treballant cada curs, que seria l'ideal per poder fer-ho d'una manera, amb una base, i poder fer un treball més complet.
Uh-huh. En aquestes xerrades, en aquests tallers, què és el que tracteu exactament de cara a les famílies?
Bueno, de cara a les famílies parlem una mica de tot. O sigui, la xerrada es basa més aviat en educar a fora del sexisme. És a dir, parlem tant de menstruació, pornografia, quotidianitat domèstica a casa, repartiment de tasques, tot com fer-ho des de ben petites, per a que no sigui sexista, no? És una mica crear un espai i replantejar-nos totes com ho estem fent fins ara i què podem anar canviant a poc a poc.
Uh-huh. I de cara a l'alumnat?
Amb l'alumnat el que estem fent als tallers serien com dos parts, una mica, mitja hora i mitja hora, perquè duren una hora les sessions, i amb una primera seria fer una dinàmica de consentiment. No els expliquem de què anem a parlar, fem la dinàmica i després parlem del per què d'aquesta dinàmica i què pensen que era. Llavors, bueno, la idea és que acabin reflexionant sobre què és el consentiment i que aquest és la base, sempre que hi ha consentiment i respecte, no hi ha més violències. La part posterior d'aquesta part de consentiment és fer l'iceberg típic, que tots ens podem fer una imatge mental, de que es treballen les violències masclistes i es col·loca dins l'iceberg doncs, les més visibles, les menys, i per què. Però al final en conjunt és fer la reflexió que si hi ha aquesta base no arribem a les violències que es veuen dalt de tot de l'iceberg, sinó que les frenem en quan estan baix de tot.
Uh-huh. He comentat que també feu el tema de punts lila. Us sorprèn? Uh-huh, sí. I ara ja no vaig només... Bueno, vaig primer pels punts lila i després ja entrem en una altra matèria. Des de la nocturnitat, no?, de les festes majors, dels concerts joves, com veieu que es comporten aquests adolescents o aquests joves?
Bueno, hi ha una mica de tot, no? És complicat des del punt lila, també. Sí que és veritat que a vegades fem servei d'itinerància i veus una mica més, però sí que des del punt lila fix és una mica complicat veure una imatge general de la festa i què està passant en cada grupet de gent. I de les joves cap al punt lila, una actitud molt bona, molt respectuosa i molt interessada en participar en les nostres dinàmiques i en parlar del tema. Uh-huh. Entre ells a la festa, bueno, què diries, Lídia?
Bueno, trobo que quan hem fet serveis d'itinerància sí que veus, no?, que al final el jovent que s'apropa al punt interès, amb ganes de saber què fem, a participar a diferents dinàmiques que fem de sensibilització i de més, que l'actitud que presenten a la festa o les converses que pots escoltar, doncs no veus que siguin molt de risc, no? Però sí que veus que al voltant de les festes, a diferents parcs o bancs o al voltant on estan els botellons i a més, o quan ve l'hora del DJ i que estan tots endins, sí que veus coses que podrien ser de risc. Llavors, per això també creiem que el servei d'itinerància dins un punt lila és bastant essencial, uh-huh, perquè així també ho pots veure i pots actuar en conseqüència quan es veuen coses que sobrepassen una mica aquesta línia del risc, no? Uh-huh. Llavors, el seu comportament, a trets generals, no creiem que tampoc sigui un a destacar, no?, de risc, més enllà de que l'actitud que haguéssim pogut tenir qualsevol de nosaltres en aquesta etapa adolescent, però, bueno, sí que hi ha grupets i hi ha certes zones on sí que pots veure que hi ha una mica més de risc i de perill.
Clar. Jo us vaig a fer una pregunta que potser els que són més grans cada cop ens fem més preguntes. I és que sobta que en un moment en què l'educació sexual o social o, sí, afectivo-sexual, no? Uh-huh. Es parla tant i tant que des de les escoles es fan aquest tipus de tallers. Cada cop, sí que és veritat que els mitjans de comunicació són una mica dolents. I traiem només la part dolenta quan surt. Però com és possible que amb la informació que tenim avui dia hi hagi cada cop, o sembla que hi hagi cada cop més avortaments i més agressions sexuals. Com s'explica tot això?
Jo crec que aquí entren diversos factors, que com a agents educatius, no, hi ha moltes coses, està a l'escola, està a la família o casa, està en les xarxes socials, està en els mitjans de comunicació i està a la televisió i el que es pot consumir a l'estream. Llavors, ara mateix, creiem, per el que anem veient tant a redes socials, a xarxes socials, com als streams, com a les escoles i de més, és que s'ha polaritzat molt les diferents qüestions, en el sentit de trobem que hi ha un percentatge molt alt de noies que estan molt ficades amb el tema i preocupades amb això i que estan molt interessades i que posen com a molt al fre, però després tenim l'altra banda, que és molta part masculina, que està polaritzada cap a l'altra, no? Que estan rebent molts discursos perillosos de referents a les xarxes socials que s'han sentit amenaçats per el feminisme, per perdre aquests privilegis de masculinitat hegemònica que sempre han tingut, i que ara estan reproduint un missatge en contra de tot això des d'una vegada molt cridanera cap als adolescents, i que estan reproduint tot això. Llavors, sí que hi ha com una barreja, no?, entre això, entre les redes socials, entre també els exemples que estan sortint ara de pel·lícules. Per exemple, la pel·lícula o novel·les que estan sortint ara sobre relacions molt tòxiques o molt d'amor romàntic, creences que pensàvem que havíem tancat feia 10 anys, estan tornant, i estan tornant amb molta força. Llavors, totes aquestes qüestions que són agents educatius al final, i ningú està mediant aquí. Llavors, tenen un discurs a partir d'aquests mitjans, d'aquestes xarxes, d'aquest primer retorn, d'aquesta novel·la, d'aquesta pel·lícula, i ningú està incidint aquí. Llavors, tots aquests discursos els fa els seus. I a més, ens trobem, no, als mitjans de comunicació, que la informació que es dona d'agressions, de violència, com cada vegada hi ha més, i a sobre són més menors d'edat, de com que tot això, la impunitat que té al nivell legal, que tot això és molt perillós.
Clar.
Lo que comentaves de que com pot ser, no?, que ara hi hagi tant moviment de l'educació afectivo-sexual, que sí que és cert que fem moltíssimes coses, que ens truquen de moltes escoles, molts instituts, però clar, fem bolets al final. És a dir, anem un dia a parlar d'això i clar, si no hi ha un treball en xarxa, en quant als professionals, en quant a la dinàmica de centre, i hi ha un recolzament darrere de tots aquests tallers que es fan, es queden a l'aire. És a dir, els joves, en un dia que els expliques una cosa, fan 8 hores al dia o 7 hores al dia de classe, o les que facin, no? Pues és una hora més d'un trimestre que tu vas i els expliques tot això, i està molt bé i són reflexions molt bones. Però sempre sortim les dues amb la mateixa sensació de uau, quantes coses podríem treballar aquí, perquè a part estan en una edat que són super, super treballables, no? Que estan interessats realment, perquè, com deia la Lídia, estan molt polaritzats, però tinguin una opinió o tinguin l'altra, els interessa parlar-ho. O sigui, les xerrades i els tallers són interessants per ells, però faltaria incidir més i fer-ho més també des de la mateixa escola, des de la formació dels professionals que estan amb ells tots els dies, no només nosaltres que anem un cop al trimestre, no?
Clar. Clar, al final és una mica el que dieu, no? Sí, aneu un dia, no és que s'oblidi, però la seva vida volta al costat de molts factors, no? Bueno, tot el que heu explicat. Clar, a mi hi ha un punt que has dit d'Aimi, crec, o Lídia, sobre el tema de les xarxes i el tema dels mitjans de comunicació, que m'encanta que ho hagueu dit, no?, la impunitat legal davant, doncs, de certs comportaments que veiem com poden ser manades. Jo us pregunto, vosaltres que esteu especialitzades en això, almenys és una reflexió que jo m'he fet i que he parlat amb altra gent, el fet de que es pugui veure porno de forma tan clara, només amb un clic, i que siguin tan joves, per, sota el meu punt de vista és un perill, perquè clar, això ho veu un nen de 8 anys, de 9, quan abans el porno existia a Canal Plus, el veiem ratllat perquè ho havies d'anar a un videoclub i et mories de vergonya. Ara l'abast amb infants tan joves és, jo crec que és molt perillós.
Sí, tens tota la raó, és molt perillós. Però, clar, al final curiositat hem tingut totes en algun moment i és un tema doncs, que segueix sent molt tabú i, òbviament, doncs, si no t'explica ningú, tu has d'investigar. Llavors, per què? Ens alarmem moltíssim de que arribin tan aviat al porno, però és que necessiten respostes que els adults no els estem donant, no? Llavors, han de buscar. Però sí que és imprescindible que hi hagi algú que els hi pari, els hi digui que això és ficció.
Clar.
O sigui, al final, òbviament és una edat molt primerenca amb 8 anys, però sempre, i quan hi hagués algú darrere que els hi pogués dir, ei, mira, això no és així, igual que quan veuen el Hulk, doncs no existeix, doncs això és el mateix, és ficció total, i anem a treballar-ho, no?, a través dels tallers i tot, però hi ha d'haver aquest fre de dir, no ho miris, perquè al final, més tard o més aviat, potser ho acabarem mirant, perquè necessitem veure-ho com totes les coses del món i són respostes a preguntes a les quals no tenim resposta. Però sí que hauríem de pal·liar-ho i retardar una mica potser l'edat en què arriben aquí i formar-los abans i fer una prevenció abans doncs de coses molt més bàsiques com el que dèiem al principi del tema del consentiment i tot això, del respecte i tot.
Sí, perquè és que al final la pornografia, cosa que podem ser tothom d'acord, que es basa en actituds de violència i actituds masclistes i actituds de risc i molt perilloses, no podem evitar que existeixi. Llavors, sense poder evitar això, hem de treballar des d'un altre vessant. I, com deia la Daini, treballar des de si ho acabaràs veient, ho acabaràs buscant, doncs no parlaràs d'això, no? Pues, com els superherois no existeixen, però això també és ficció, o com si tu no condueixes com a Fast and Furious, doncs no has de mantenir una relació com es mantenen la pornografia. Però clar, també està l'alarmista de no, la prohibició de no mirar porno, que al final ho acabaran, ho estan a un clic, no? Com deies, doncs acabaran entrant, i l'altre de no vull parlar del tema. Llavors aquí també ens agrada molt parlar-ho amb xerrades per família, o xerrades amb professionals, d'això, de la importància d'incidir i de parlar i de naturalitzar-ho. És a dir, vale, no ens sembla bé, i parlar-ho des d'aquí, des d'això, no ens sembla bé i això és violència. Si ho acabaràs mirant perquè ho acabaràs mirant, mira-ho. Però que sàpigues que això és així i fer un treball de fons i una educació a partir d'aquí.
Clar. Dèieu que el sexe segueix sent tabú. De veritat?
Sí, sí. O sigui, per una banda estem en una societat hipersexualitzada per tot arreu, però cada vegada amb les famílies, amb els professionals, amb les persones adultes de referència, no tenim aquesta connexió. És una cosa molt simple que traiem moltíssim a les xerrades, doncs parlar dels genitals, dir les coses pel seu nom. Quan els ensenyem les parts del cos, se parla de penis, vulves i el que faci falta, però arriba un moment en què la pròpia persona petitona potser ja no té tan interès per descobrir en quant als genitals i tal, i les persones adultes deixem de parlar d'allò, fins que arriba l'adolescència tenim problemes molt més greus, però és que no sabem començar a parlar ni dels genitals pel seu nom. No? Vull dir, per una banda hi ha aquesta sexualització de social en general, perquè tot està sexualitzat, però per l'altra és com no parlem de sexualitat, és que no hi ha espais. És a dir, els tallers que nosaltres fem no farien falta si fos una cosa que realment està normalitzada i treballa. O sigui, això no és gens així. És molt complicat ara mateix ficar-te a parlar amb un adolescent de sexualitat, de sexe. Ja no et dic de menstruació i moltes coses que tenen a veure amb la sexualitat, sinó de sexe com a tal, o que en una família hi hagi una pel·lícula ficada i surti l'escena de sexe i tota la família ens quedem callats i ningú acompanyi aquest moment, doncs anem a aprofitar aquest moment perquè la conversa tampoc s'ha de tenir, vinga, senta't que parlarem ara d'això. No. La cosa és aprofitar moments i com els expliquem mil altres coses quan els pregunten per què el cel és blau, doncs què estan fent aquests a la tele? Doncs bueno, doncs cadascú, sabent també quin nivell té la persona que té al davant o si ha treballat abans l'educació afectiva sexual o no, doncs adaptar el discurs, però diem-los-hi la veritat, no? Expliquem-los-hi les coses com són i així ho naturalitzarem al final i desfarem el tabú, que es crea un tabú molt gran i al final és el principal obstacle que fa
que les coses segueixin funcionant així, que sigui tan necessari que anem a fer aquests tallers.
Clar, jo m'imagino que els que són pares avui dia, que podrien tenir perfectament la meva edat, ens hem creat amb aquest tabú, no? I aleshores potser ens costa molt arribar a explicar coses que nosaltres ni ens han explicat. No sé si seria una raó, eh?
Sí, sí, i tant. Sí, nosaltres també, eh? Sí, nostra generació entre els 25 i els 30 també ens hem mirat al voltant del tabú i de l'educació sexual. Llavors, coses que parlem molt també a les xerrades, que per poder treballar amb la infància i l'adolescència, primer ens hem de treballar nosaltres i de construir-nos nosaltres. No és com, quan anem a una escola de primària, també ho diem molt a l'escola, amb el centre, és com, està molt bé que anem a fer els tallers amb la infància, però necessitem fer-los també amb la família d'aquests infants, perquè si no després arribaran a casa i amb la família no tindran un acompanyament, perquè encara tindran aquest tabú, perquè no sabran com fer-ho, perquè no podran gestionar o perquè no tenen els coneixements o les eines. Llavors, aquí és important que anem tots a una. Treballar tothom, treballar amb famílies, treballar amb infants, amb adolescents, amb professionals. Al final, és un tema que és tabú per tothom. Hi ha persones adultes i no adultes. Llavors, cal treballar-ho sempre amb tothom.
Potser hauríeu d'ampliar una mica més i fer adults.
Sí, sí.
Aquests
sí.
Tallers. És a dir, no només a famílies,
oferim,
sinó...
Oferim o les oferim. Espera que costa una mica que també s'obrin a venir.
Clar. Escolteu, Daimi Pujol, Lídia Martínez, ha estat un veritable plaer tenir-vos avui al Penedès en Xarxa. Em sembla que heu explicat moltíssimes coses, hem entrat en temes doncs, que són calents i candents, malauradament, i només desitjar-vos molts encerts, que vagi molt bé i que qualsevol que vulgui una xerrada o tot el que feu, que piquin a la vostra pàgina web, que és Bifre. Vaig a dir-lo tal qual s'escriu, befreya.es, i allà doncs poden contactar amb vosaltres. Moltíssimes gràcies, guapes.
Moltíssimes gràcies a tu. Ha estat un plaer.
Una abraçada.